I ara sí tenim a Paco Gil amb nosaltres, secretari general del Partit Socialista del País Valencià, de la ciutat de Castelló i diputat autonòmic. Bon dia, Paco.
Molt bon dia.
Mire, com que li toca a vostè, jo sé que tenim la sort de més que vostè està disponible i en una sessió de control on vostè sap que tots van a per el mateix, i en aquest cas és el president de la Diputació, Ximo Puig, pues anem a preguntar-li a vostè per a que la gent que no, bueno, pues que no pot veure o que no està allí o que no té... d'alguna manera no pot traure sensacions, que ens les diga a vostè. Mire, David García, el diputat de Vox, va presentar una moció pa que se derogara la Llei de Memòria Històrica Valenciana, però es va quedar sols. Va tindre els 10 vots de Vox i el Partit Popular i Ciudadanos van dir que s'abstenien. Uh-huh. Vostè sobre esta llei, vostès per què van votar en contra de com suposa que de dir si això ja estava tancat perquè ho tornem a moure, segons diuen Vox.
Sí, a veure, la llei de memòria històrica pues, se va aprovar la passada legislatura. És una llei en la qual fonamentalment se mira a totes les desfetes, tots els crims que van ocórrer una vegada acabada la guerra. Perquè sí que estem d'acord, la majoria, que en temps un temps bèl·lic, un temps d'absoluta tristor, d'una violència com és una guerra civil, van haver excessos per les dues parts, per els dos bàndols, no? Malauradament parlem de bàndols, no? Però el mal més intens i més profund és aquell que ve de la revenja. Aleshores, una vegada finalitzat el conflicte, la guerra civil, sabem la quantitat de milers de persones que van morir assassinats perquè no tenen un altre nom, al no poder defendre's és un assassinat, i s'assassinat va recaure sobre un costat, és a dir, aquells que van defensar la legalitat vigent com era la república, i sí, d'unes urnes. I els que van apretar el gatillo pues eren els militars i seguidors del règim franquista, de la dictadura franquista. Aleshores, entenem que el dret de les famílies a recuperar els cossos dels seus avantpassats que estan soterrats en fosses comuns o en cunetes és un dret humanitari. I entenem que fonamentalment aquesta llei persegueix això. Ara, la formació de Vox té la seva ideologia, cada un que la determine, jo ho tinc claríssim, que per a mi és una ideologia d'extrema dreta, pues presenten una proposició de llei
arribar a un consens...
Bueno,
derogar-la.
Derogar, perdó, només hi el verb, sí. Derogar-la. Baix el pretext de que des de l'any 30 no sé quants a l'any 39 també van haver molts crims i demés. No? Torne a dir, durant el conflicte bèl·lic van haver desfetes, però una cosa és la contienda i una altra cosa, torna a dir, la revenja.
I quina explicació li troba vostè a que el Partit Popular i Ciudadanos no ho hagin recolzat?
Bé, el Partit Popular, bueno, Ciudadanos va fer una defensa, o millor dit, una oposició ultramontana a la proposició de llei que defensava el diputat de Vox. De fet, el diputat que va eixir a fer front a aquesta iniciativa, jo crec que va estar el més vehement de tots, el diputat per part de Ciudadanos. Després se van abstindre pues, per una decisió de tacticisme, possiblement, però sí que es va posicionar radicalment en contra de la proposta de Vox. El Partit Popular, pues, torna a dir, jo crec que són tacticismes, ells saben que són socis d'aquest partit en altres comunitats autònomes, i per tant pues, tenen una relació d'amor-odio, diguem, d'amor i de una equidistància programada i decidida, no? Per a molestar-los, però no lo suficient per a provocar un trencament, no, de pactes.
En este cas, lo que ens sorprèn és que no recolzaren aquesta moció que havia presentat Vox, ja que ells també eren del bando, d'alguna manera, que s'havia quedat en el costat que havia sigut governant, no?
Ja, però aquesta qüestió no la reconeix ningú. La qüestió d'un bando i un altre. De fet, jo tampoc, a mi no m'agrada parlar de bandos i més després de 40 anys de sistema democràtic, no? Però sí que és veritat que pel motiu que siga, i és que probablement siguen hereus d'alguna manera, no? D'aquelles coses, pues els sembla malament, no? Canviar de posició. I no a tots. Jo també me consta que dins del Partit Popular n'hi ha gent de diferent condició, de diferent opinió, no, al respecte. Però, clar, la guia que està predominant és precisament el de no estar d'acord amb la llei que se va aprovar en temps de Zapatero. Però també és veritat que no s'han atrevit a derogar-la, perquè després han estat 7 anys en el govern central i Mariano Rajoy no la va derogar.
Bueno, en este cas, el que ens deien en el Partit Popular de Generalitat és que ells volien matisar algunes coses i després igual sí la recolzaven. Això és el que ens han dit. Més tard, no obstant, David García també entrarà per telèfon, perquè este xic és d'Alicant, este diputat és d'Alicant i ell ens dirà per quines raons ho han presentat. També Isabel Bonig, en la sessió de control li dia al president que per què no demanava els 200 milions d'IVA que li diuen als valencians.
Sí, bueno, això va... A veure, la síndica del Partit Popular aprofita els dijous pel matí per a tindre els seus 5 minuts de glòria. És a dir, la pregunta que n'hi ha presentada, que prèviament se coneix, no deixa de ser un pretext. Uh-huh. I aleshores ella pues, utilitza el temps com lliurement creu convenient, no? Però sí que és veritat que els dijous pel matí, que tenim pleno, i n'hi ha compareixència dels membres del Consell, ho aprofita. Parlaré de l'IVA, però sí que voldria detindre'm en algo que va ocórrer el dijous passat, i és que crec que va fer algo que crec que és d'absoluta irresponsabilitat i de deslleialtat. Me referís a la reunió que havien tingut prèvia el dimecres de matí, prèvia al plenari, el president de la Generalitat, junt amb la consellera de Sanitat, es va reunir de manera voluntària amb els síndics dels grups parlamentaris de les Corts per explicar-los de primera mà quina era la situació del problema sanitari que tenim a l'Estat, que tenim a Europa, que tenim a tot el planeta, que era el coronavirus. És la primera reunió que se produïa a nivell estatal d'un president d'una comunitat autònoma amb els representants dels parlaments, dels grups polítics del Parlament. Per tant, era una qüestió, entenc que bueno, única en aquest sentit, no? Se'ls va donar tota classe d'informació. Me consta perquè no la va donar el president o la consellera, sinó els propis tècnics sanitaris, que per cert són els que més entenen del tema.
Se van reunir en els síndics de cada partit per a donar-los...
Previ a les, crec que eren 9, el plenari començava a les 10:30, crec que va ser a les 9, 9:30, es van reunir, es va donar tota classe de detalls. Ella dimecres, com que no era el pareix en el moment, va dir que no anava a fer ús partidista d'aquest tema, que ho deixaria estar de moment, i una vegada acabada el problema... ja seria el moment de treure-la a la palestra. Li va durar 24 hores, i s'ha parat.
Dijous?
Perquè el dijous va entrar zasca, 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 a acusar al president pues, de tots els
mals. Sí, perquè una de les coses que també apuntava era si estaven ben informats, si estava ben controlat el problema del coronavirus i demés.
Efectivament. Se'ls va donar la informació que tenien. La que n'hi ha, i ella després va eixir parlant de que va ser la informació per a amedrentar-nos i de tota classe de baguetats. Dit això, ella va aprofitar això i després el tema d'IVA. A veure, el tema d'IVA és una qüestió que no anem a aclarir-la entre el Partit Popular i el Partit Socialista, evidentment, o entre els partits de l'obstrucció i els partits del Botànic, no anem a aclarir-los perquè partim... partim de bases diferents.
Sí, però els oients el que volen saber és Ximo Puig reclama l'IVA?
Ximo Puig reclama que la Comunitat Valenciana tinga la financiació que toca, que pertoca, i que via pressupostos, via inversions, se puga recuperar allò que el Partit Popular va impedir que s'enviara als valencians.
Vale, i esos 200 milions d'IVA.
Perquè primera... va ser una decisió del ministre, aleshores ministre de Mariano Rajoy, el senyor...
Qui estava en aquell moment en Hisenda,
sí, efectivament,
que va decidir aquesta forma i aquest pagament,
Montoro, va dir que aquest mes no transferia els diners i punt.
I va ocorrer, sí, ja això ho hem explicat.
I després, clar, i després n'hi ha un impediment legal. I
burocràtic.
Hi ha un no, legal. Perquè aquests diners estan a disposició d'un any a l'any següent. En l'any següent, en el DNU, estan contemplats en els pressupostos. Però el tema aquí, com eren uns pressupostos tan sumament roïns per a la oposició, no els van votar.
No s'aproven i per tant no se pot recuperar aquests diners.
Efectivament.
Val, d'esta manera sí que sabem que el president Ximo Puig està articulant de manera que se puguen anar recuperant aquests 200 milions d'euros.
Sí, però davant d'este problema n'hi ha diferents posicions i posicionaments. No? Tenim presidents autonòmics del nostre color, del Partit Socialista, que han dit que van acudir als tribunals. Bueno, es veuran el que creuen. Què fan? Nosaltres entenem, jo estic en aquesta línia absolutament d'acord amb el president Puig, que n'hi ha altres vies, que és la de negociació i de diàleg.
Una altra de les coses que també reclamava era, estàvem parlant primer del, bueno, del coronavirus, estàvem informats, que vostè ho ha explicat perquè ha sigut el que més li llama l'atenció a vostè per agarrar-lo, per atraure rèdit polític, que la senyora Bonich va ser el primer que va dir en la sessió de control. Parlem dels 200 milions d'IVA que Ximo Puig decidís per unes altres vies i no anar directament als juzgats per a reclamar-los, però també parlava que el requisito de lingüístic pues, crea moltes barreres i fronteres i acaben en la igualtat.
A veure, dins del paradigma de quines són les guerres que se poden muntar i que munta a la dreta, tenim la simbologia, les banderes, la llengua, Espanya se rompe, l'educació, l'adoctrinament educatiu, en fi, això, l'aigua, el trasbassament, aigua per a tots, aquelles pancartes que van tindre, van estar penjades i no n'hi havia aigua per a tots ni per a nunca. Una d'elles és la barrera lingüística que diuen ells, és el requisit lingüístic per accedir a la funció pública. Des de la conselleria i des del propi que sí del botànic, considerem que ha de prevaldre els drets dels nostres ciutadans a poder expressar-se amb una de les dues llengües oficials que té esta comunitat. Així no és clar.
Sí, ella el que argumenta és que n'hi ha una gran part de la població que la seva llengua materna no és el valencià, que parla en castellà.
Sí, claro, bé, però això no és cap impediment per a que la gent puga estudiar i dependre valencià. I torna a dir, qualsevol persona de la Comunitat Valenciana i està recollit en els estatuts d'autonomia, els diferents estatuts que hem anat fent i reformant, el dret a utilitzar i a que t'atenguen en la teua pròpia llengua. I això, que se sàpia, no és inconstitucional. Evidentment, tu els professionals, si vols que te puguen atendre en la teua llengua, hauran de saber, com a mínim, alguna cosa, no?, en valencià.
Una altra de les coses que també ens deia és, referent al Dia de la Dona, la setmana passada va ser una setmana que era tot, girava tot al voltant de la dona i de més, i a més li llig, que diu que les dones i els seus drets es comencen per les competències seues de defendre a les xiquetes que estaven en el centre de menors.
Bé, a mi...
Una frase dura,
En este tema molta gent ens van sentir avergonyits de quines, fins a quin punt se pot utilitzar el dolor de menors per a utilitzar-lo com a ariete polític. Val? La sessió anterior, fa 15 dies, encara va ser més dura. Va ser molt més dura. Jo ho reconec, que jo estava bocabadat d'allò que se va sentir en aquell hemicicle per part de la bancada de la dreta, en tota classe de gestos que crec que no eran...
Quan vostè parla de la bancada de la dreta, està parlant del Partit Popular, Ciudadanos i Vox?
I concretament del Partit Popular. ¿Vale?
Eren els que més corejaven?
Sí. Ahir tot estem parlant també de un atac frontal a la vicepresidenta de la Generalitat. No anem a enganyar-nos.
Sí.
La vicepresidenta estava la seva parella, pues va ha estat condemnada per una qüestió d'abusos sexuals a menors. Per tant, ella no té cap responsabilitat en allò que hagi pogut fer en la seva exparella. Per tant, això és com el pare que té un fill o el fill que té un pare que és un delinqüent, té la culpa el pare de que tingui un fill així o al revés. I en aquest cas s'ha volgut utilitzar d'aquesta manera, val? Jo no crec que m'entendrà, que no vaig entrar en detalls d'aquest cas en concret, perquè crec que la víctima se mereix tota la confidencialitat del món, però jo el que puc dir és que en aquest cas van fer un ús, des del meu punt de vista, inadequat, inapropiat a un tema tan sumament delicat.
Més enllà de l'ús que degueren fer, els oients volen saber, poden tenir algun tipus de dubte de que se defensen els menors tutelats?
Jo estic convençut que no, i que la prova la tenim, que quantes denúncies han hagut? Això és una, ens hem de preguntar. Dos, la política de protecció als menors, el Botànic està canviant-la. I el Botànic considera que ja no estem en el segle XX, a principis del segle XX hi ha d'haver un sistema de beneficència per als xiquets que estan en famílies desestructurades o se queden sense família. Ara estan les famílies d'acollida. Vaig a donar un exemple. Està en aquest moment també en la picota el tancament del centre d'acollida de Penyeta Roja.
Sí.
El centre d'acollida de Penyeta Roja, nenyan, parlo de memòria, crec que són 8 xiquets i xiquetes, no n'hi hauran molts més, i estan allí. Estan ben atesos, entenc jo que per molts professionals, crec que són 36 professionals els que estaven a càrrec d'aquest àmbit, però torna a dir, en aquest moment la política d'ajuda i de protecció considera que els xiquets el que necessiten és un entorn el més aparegut a lo que és una família estàndard i no tindre'ls concentrats. Val? Aleshores, pues és una qüestió, torna a dir, de programa educatiu i de visió davant d'aquest problema. Per tant, convençuts de que els menors estan, evidentment, els que estan tan tutelats en un centre com els que estan en famílies d'acollida, que tenen absolutament la seguretat de que estan ben tratats.
Sí, el que passa que en el centre de Penyeta el que argumenten és que volen estalviar gastos.
Bueno, jo crec que no sigui la única raó. De fet, també parle per allò que he llegit, que bueno, els professionals que estan són funcionaris de carrera, que són funcionaris de carrera per la pròpia llei, continuaran treballant. Vull dir, ahir no van estalviar-se gastos de personal. Possiblement els que estan interins, pues, bueno, la normativa diu el que diu respecte als interins, no? Però jo no crec que sigui tant un estalvi de recursos econòmics com que d'una visió diferent a la que mos aboca a considerar aquest tipus de protecció d'una altra manera, com és en famílies d'acollida.
I ara passem al grup Ciutadans, en concret Toni Cantó, que els preguntava, i a més li parla en la llengua que li utilitza habitualment, ¿van a hacer algo el Consell per reducir la feminització de los cuidados familiares?
Bueno, eso es demagogia pura y es un brindis al sol. És a dir, la societat és la que és. Evidentment, hem d'anar canviant, però això no se canvia de la nit al dia. Hem d'anar canviant i ahir van tindre un dia reivindicatiu i cada vegada veig més homes en esa manifestació, perquè la dona reivindicar han de reivindicar la dona i els homes. No? Estem parlant de la feminització, és una qüestió cultural que hem d'anar canviant. I això se canvia des de la infantesa en algo que estava tan sumament denostat per la dreta una altra vegada, com se diu l'educació per a la ciutadania.
Pues mire, és que vaig a llegir-li una altra de les coses, perquè a més hi tinc la sensació de que estaran prou divertits en Toni Cantó allí a la Generalitat, no? Perquè a més posa, fa poses en escena com per exemple, además de corear el hermana yo sí te creo, ¿cuándo se decidirán por el hermana yo sí te empleo?
Sí.
Perquè diu que en la Comunitat Valenciana hi ha quasi 10.000 dones més enguany que estan en el paro.
Sí, bueno, independentment de la valoració que puguem fer de les xifres, si n'hi ha més i n'hi ha menys, bueno, podríem traure, perquè jo de memòria no me'n recorde, però n'hi ha més dones treballant ara que fa un any. Però, llevat d'això, la meva consideració respecte al diputat Toni Cantó és que també els dijous, que sol ser l'únic dia que intervé normalment, també utilitza aquests minuts de glòria. Sabem que té un efecte mediàtic i ell s'emplea a fondo a l'hora de fer la pregunta, que la gent hauria de saber que la pregunta dura aproximadament 15 segons, però tenim 5 minuts per a intervindre i per a parlar d'allò que li va bé al que està parlant, no? En aquest cas, normalment l'oposició. Cada un té una opinió al respecte i jo crec que ell domina l'escena prou bé, millor que altres, com jo, per exemple. Jo tinc que confessar que quan puja a la trona, pues tinc certa tensió. Ell ha acostumat a estar a escenaris i a rodatges, a platós i demés, ell és prou solvent en quant a apariència. Una altra cosa és el discurs.
Sí, pues perquè també diria que en Andalusia se creen quasi 4 vegades més d'autònomes que en la Comunitat Valenciana. Que no vol dir que els valencians no siguin menys emprendedors, sinó que estan molt malament governats.
Sí, jo recorde, que part de la seva argumentació ells trauen bandera de les polítiques que estan duent a terme en autonomies on estan de socis de govern, en aquest cas Andalusia, i com a neoliberals que diuen que són, evidentment ells el que volen és minorar la presència de l'Estat, aprimar l'administració, i l'administració evidentment s'aprima baixant impostos, està clar. És contrari, no?, a la política que puguem tindre els socialdemòcrates, que no estem parlant de pujar impostos sinó de redistribuir els impostos i d'aquells que tenen més que paguen més. Aleshores ells diuen que estan creant més empleo, que estan recaudant més baixant impostos, no m'ho crec. I per tant fan ese discurs neoliberal que evidentment jo no estic d'acord.
Seguint en Ciudadanos, Inés Arrimada és la segona dona que dirigirà un partit a nivell nacional. La primera va ser Rosa Díez. Toni Cantó està habituadíssim a tindre jefa.
Sí, m'ha agradat la comparació perquè ja sabem Rosa Díez on estava i on està ara. M'ha agradat saber que Toni Cantó estava en aquell moment amb Rosa Díez. I ara pues, tenim a Inés Arrimadas i Toni Cantó continua estant ahí també. Per tant, no vull fer cap analogisme, però, en fi, possiblement el camí siga paral·lel al de l'anterior formació política de UPyD, no?
Sí, perquè Pablo Casado està molt content de que hagi eixit Inés Arrimadas de número 1 en Ciudadanos.
Ja, bueno, això les dretes sabran, no? Que és el que els convé més de manera partidista que no a la societat. Jo l'única cosa que me queda dir-los al respecte és donar-li l'enhorabona, com no pot ser d'una altra manera. Si el procediment ha estat absolutament transparent i nítid, pues, millor que millor, no només per a ell, sinó
bueno, els crítics de Ciutadans concluïen que darrere de les primàries el repart de compromissaris no reflexava la realitat de la militància, és dir, ja. IGEA està un poc cabreja en aquest sentit.
Ja, pues, això no ajuda tampoc al sistema de partits, igual que no ajuda tampoc, jo sé que també hem llegit que n'hi havia l'Assemblea General, o no sé com se denomina, de Vox a Madrid, i que sense votar i sense tal, pues, han tornat a elegir, no?, a Santiago Abascal com a president
sí.
del partit i demés. Bueno, aquestes coses jo crec que el sistema de partits i democràtics pues no ajuda massa, no? Sempre, jo sempre estaré d'acord amb la transparència i amb la participació massiva, no?, dels militants.
Després ja de donar també l'enhorabona a Santiago Abascal de Vox, que no m'ha donat temps ni a fer-li la pregunta, però estic directament ja, li dono l'enhorabona, li pregunte si hi ha aquesta fractura que diuen que hi ha, perquè, clar, si se reunís la taula del Partit Socialista i Unides Podemos, diuen que d'urgència el divendres, És perquè hi ha una crisi, ahí hi ha algo que no sabem o que no ens expliquen en la coalició?
Bueno, jo crec que en este cas la coalició és una coalició en veus, en opinions plurals, uh-huh. I bueno, i això el podem traslladar no vull fer un paral·lelisme, però tots sabem en una comunitat de propietaris o en un club X, en una associació, que el fi és el mateix, possiblement. El fi és comú, però sempre n'hi ha veus discordants, a lo millor, o no. En este cas, jo crec que és oportú saber que en el moment que n'hi ha discrepàncies, l'acord, el pacte que n'hi ha entre les dues formacions fa que se posa en marxa un mecanisme que ja estava pactat també per a resoldre aquest tipus de coses. El problema vindria en el moment en el que n'hi ha divergències, les que siguen, i no foren capaços de reconduir-les. Mentre se puguen reconduir, i de fet ja està fet el pacte amb mecanismes per a fer això, jo crec que no té que haver cap problema perquè l'objectiu és el mateix, tant de Podemos com el de Partit Socialista, no? I és millorar la vida de les persones.
Pues Paco Gil, moltes gràcies per haver estat així i haver-nos apropat tot allò que no veiem de lo que ocorreix en una sessió de control, per exemple, i fins quan tinguem més coses que preguntar-li, que segur que ve.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Bon dia.
Bon dia.